Jaime Herrera.
Bona tarda, és la 1 i 5 minuts. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Arribem al final de curs. Alumnes de totes les edats i de tot tipus d'ensenyament celebren aquests dies les seves festes de fi de curs, festivals i actuacions, com és el cas de les escoles, els instituts o els tallers del centre cultural. L'Escola de Música, l'Oficina de Català, l'Escola d'Adults o diverses entitats fan el mateix durant aquests dies, on els alumnes s'envolten de familiars i amics per compartir coneixements adquirits, mostrar les seves obres o divertir-se fent junts activitats que no acostumen a realitzar com a grup o companys. Aviat acabaran les classes a nivell docent, un fet que contrasta a nivell polític amb l'inici aquest mes de juny d'una nova legislatura, pacte de govern i l'estrena de 8 nous càrrecs al consistori. I d'una cosa i de l'altra parlarem a l'info d'avui divendres 10 de juny. Passem a conèixer la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Demà tindrà lloc el ple de constitució de l'Ajuntament. A principis de setmana es van acomiadar els regidors sortints. Us explicarem com va anar.
Conversarem amb Tamara Navarro, tècnica de Salut Pública, que ens parlarà de la campanya Planta Cara a la Calor.
També coneixerem una nova entitat ripolletenca. Es tracta de PADIR i ens parlaran d'ella diversos membres d'aquesta associació.
Parlarem també de teatre amb Víctor Garibaldi, director de l'obra d'Amics del Teatre, que es podrà veure aquest cap de setmana al Centre Parroquial.
La cloenda dels cursos de català, de la campanya escolar de teatre i música i del curs d'educació viària són altres dels temes d'actualitat de la setmana.
La previsió del temps i l'avanç esportiu de la mà de Ramon Argenter tancaran l'info d'avui divendres 10 de juny. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El passat dilluns 6 de juny va tenir lloc un ple extraordinari de tancament de legislatura amb l'aprovació de l'acte del ple anterior, que es va aprofitar per fer el comiat dels 8 regidors que no repetiran en el càrrec aquest nou mandat. Tots ells van rebre de mans de l'alcalde en funcions Juan Parralejo una litografia de l'artista Liliana Figini.
Abans del comiat, l'alcalde en funcions Juan Parralejo va haver d'aclarir al regidor del PP, Francisco Jiménez, un dels punts tractats al torn de precs i preguntes del mes d'abril en relació a la partida de patrimoni que s'havia pensat destinar a la construcció del nou ajuntament. Sentim Juan Parralejo.
Con ese dinero no se pueden pagar proveedores, ya lo hemos dicho más de una vez en esta casa, que si se pudiera pagar para gasto ordinario, seguramente lo hubiéramos destinado para otras cosas urgentes. Pero no se puede porque es un dinero de patrimonio, pero sí que está en la cuenta del ayuntamiento. Es como un aval que nos permite pagar.
Les intervencions de comiat es van iniciar amb la intervenció de Francisco Jiménez del Partit Popular, qui va destacar la feina feta pel seu grup en les darreres legislatures i va agrair als funcionaris la seva tasca i col·laboració. Jiménez va assegurar que continuarà treballant dins el partit.
Francisco Jiménez seguirá estando la ejecutiva del Partido Popular para todos y atender a todos aquellos ciudadanos que lo deseen, que tengan problemas, desde el Partido Popular se le seguirá atendiendo para trasladar luego a nuestros regidores el trabajo y los problemas que puedan acarrear o los temas interesantes que le afecten directamente a la ciudadanía.
El seu company de partit, Pere Calviño, un dels més veterans al consistori, va agrair als funcionaris la seva feina i als ciutadans el seu respecte i el seu vot.
Aquestes són unes gràcies especials, en carinyo, és a tots els ciutadans de Ripollet que amb el seu vot van confiar en les candidatures que jo he tingut el privilegi d'encatxalar.
També es va anar acomiadar pel cop compromís per Ripollet José Luis Muñoz, que va dedicar el seu torn de paraula a encoratjar els nous regidors a continuar treballant pel bé del poble, tot i la manca de competències que pateixen els ajuntaments. Muñoz també va demanar el suport als indignats del 15M. L'escoltem.
Les insto a una reflexió i les insto també a que se hagan eco i recojan les propostes i la demanda que està haciendo la lucha por la dignidad. Es decir, aquellas propuestas y demandas de los indignados y de las indignadas de Ripollet, que como saben ustedes, desde el 26 de mayo pasado se están concentrando cada día, están haciendo caceroladas a las 9 de la noche y están haciendo asambleas populares y abiertas con el conjunto de la ciudadanía, como saben también, pacíficamente pero con determinación.
Per la seva banda, Jacint Padró, que ja s'havia acomiadat al ple d'abril, va dedicar unes breus paraules d'agraïment.
Agrair a tothom la seva col·laboració i que ha estat un plaer per mi doncs, conviure aquí l'Ajuntament amb la majoria de persones i de funcionaris. Moltes gràcies.
Jordi Martínez, del COP Compromís per Ripollet, també deixa el seu càrrec aquesta legislatura, tot i que no va voler utilitzar el seu torn de paraula. Pel que fa al PSC, el regidor de Relacions Institucionals, Noves Tecnologies i Comunicació, Alberto Castro, va mostrar el seu agraïment a companys i treballadors i va lamentar que es fes descrèdit de la política local.
Cada vegada que diem una mentida en relació a, jo què sé, insinuacions de sous poc clars, diners que estan en calaixos, això el que comporta és que la nostra feina estigui sempre sota judici, i això no és bo. Perquè si d'alguna cosa ens podem enorgullir els 21 regidors i regidores d'aquesta casa, és l'honestitat.
Antoni Francolí, regidor de Serveis Municipals, va agrair a funcionaris i companys el seu recolzament. Francolí també va aprofitar el seu torn de paraula per agrair a totes les parts implicades la tasca realitzada pel que fa al nou contracte de neteja.
Demaneu-vos disculpes si us he portat tres vegades la modificació del contracte de neteja. Penseu que s'ha fet per millorar-ho i rebaixar el preu, donant les circumstàncies econòmiques, no per ningú capritx. Jo sé que algun s'ho prenia una mica malament. Agraïm als ciutadans de Ripollet la bona resposta que han tingut i després agrair també a l'empresa de neteja l'esforç que han fet.
Finalment, Rosa Espàrrec, regidora d'Ocupació, va declarar haver gaudit de la feina feta a les diverses regidories que ha ocupat i va manifestar que sempre continuarà treballant per Ripollet.
Ara ha sigut una decisió meva descansar, fer altres coses que vull fer, però sempre, sempre estaré treballant per Ripollet i sempre estaré al Partit Socialista per poder treballar per tothom qui vulgui, per tothom de Ripollet, siguin de qualsevol partit.
Per tancar la sessió, l'alcalde en funcions de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar el bon clima polític i el fet que tots els regidors hagin dedicat el seu temps a que Ripollet prosperi al marge de les diferències i sempre primant el respecte.
D'altra banda, demà dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte solemne de constitució de la nova corporació municipal sorgida de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig. Els ciutadans interessats podran seguir l'acte a través d'una pantalla instal·lada a l'exterior de l'Ajuntament.
El ple també es podrà sentir a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 de la FM i a la web municipal ripollet.cat. L'acte s'iniciarà amb la constitució de la mesa d'edat. Aquesta mesa estarà presidida pel regidor de més edat de l'Ajuntament, acompanyat del regidor més jove, Rosa Maria Hernández i José María Osuna, respectivament. La mesa d'edat s'ocuparà de prendre jurament o promesa a tots els regidors i regidores que a partir del dia 11 composaran el ple de l'Ajuntament. Una vegada hagin pres possessió tots els regidors, tindrà lloc l'elecció de l'alcalde, que una vegada escollit també haurà de prestar jurament o promesa per al compliment del seu càrrec durant els propers 4 anys.
I a l'espera de la constitució formal de l'Ajuntament demà dissabte, el que ja sabem és que durant els propers 4 anys a Ripollet es repetirà el pacte de govern entre PSC i CiU. Amb dues formacions han fet públic aquesta setmana a través d'una nota de premsa que ja han signat l'acord per al mandat 2011-2015.
Els detalls d'aquest pacte de govern amb el nou pla d'actuació i cartipàs municipal es donaran a conèixer després de la celebració del ple de constitució del nou Ajuntament demà dissabte. En aquest sentit han anunciat que durant aquesta sessió es farà visible el pacte entre ambdós partits en el moment de la investidura de l'alcalde. PSC i Convergència i Unió han anunciat que el pacte donarà continuïtat a l'acció de govern dels darrers 4 anys. Als passats comicis, el PSC va obtenir el 26,88% dels vots, aconseguint 7 regidors, dos menys que la passada legislatura. Per la seva banda, Convergència i Unió va comptar amb el 15,7%, pujant de 3 a 4 regidors la seva representació.
Un any més, la regidoria d'Educació, amb la col·laboració dels instituts d'educació secundària del municipi, el patró municipal d'ocupació, el centre de formació de persones adultes Jaume Tosset i l'oficina de català han editat la guia de l'oferta pública d'educació secundària postobligatòria.
Així s'informa de tota l'oferta formal i no formal local per al curs 2011-2012, quan els cicles formatius de grau mitjà i superior, batxillerat, formació ocupacional i formació de persones adultes, així com els cursos de català. La descripció de tots els cursos inclou les dades de preinscripció i matriculació i de contacte de cada centre. Pel que fa a batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà, la preinscripció es va realitzar durant el mes de maig i la matriculació s'haurà de formalitzar de l'1 al 7 de juliol. Quan als cicles formatius de grau superior, la preinscripció va finalitzar el passat 3 de juny i la matriculació es farà també de l'1 al 7 de juliol. Al centre de formació de persones adultes Jaume Tosset, els alumnes nous han de fer la preinscripció del 16 al 23 de juny i la matrícula es farà al setembre, igual que a l'oficina de català.
El passat dilluns 6 de juny, el Teatre Auditori va acollir la cloenda del curs d'educació viària que tots els anys organitza la policia local de Ripollet. Durant l'acte es va fer entrega dels premis del tradicional concurs de dibuix.
Tant els alumnes com els agents de la policia local, així com l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van poder gaudir d'un espectacle de màgia a càrrec del Max Selvin sota el títol Seguretat Viària, Passem-ho bé. El curs té com a objectiu donar a conèixer als alumnes les principals normes de circulació i educació viària a través de classes pràctiques i teòriques.
I un any més durant l'època estival i amb l'arribada de les altes temperatures, l'Ajuntament de Ripollet a través de la Regidoria de Salut Pública ha posat en marxa la campanya Planta Cara a la Calor 2011. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a la tècnica de Salut Pública, Tamara Navarro. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot i que avui no fa gaire calor, però sí que hem de parlar ja d'aquesta campanya i ser una mica previsors. Explica'ns una miqueta quins són els principals consells que doneu en aquesta campanya.
Doncs bé, la campanya abarca dos àmbits. Un és la protecció enfront de les altes temperatures. Com cada any recordem la importància d'hidratar-nos, de no esperar tenir set per poder beure aigua o sucs de fruita i de buscar sempre la fresca, no sortir al carrer en les hores de major intensitat de calor, com és el migdia, i evitar fer exercici físic intens precisament en aquestes hores centrals del dia. Per altra banda, sempre aconsellem la fotoprotecció, és a dir, que ens protegim de la radiació solar i que no ens exposem entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda.
Mm-hmm. Quins són els principals sectors de risc, podríem dir, de patir aquestes altes temperatures?
Bé, doncs les altes temperatures poden provocar deshidratació, poden provocar marejos, poden provocar malestar, mal de cap, i són especialment sensibles als nens més petits, a les persones malaltes i la gent gran, que poden tenir doncs alterats els mecanismes propis interns de termorregulació. Per això és important doncs que no esperem a tenir set per poder consumir líquids.
Creieu que amb els anys que porteu ja donant aquests consells la gent és conscient ja de les mesures que cal prendre?
Jo crec que de mica en mica la gent es va conscienciant. Penso que el tema de la hidratació és una cosa que ja està molt calada entre nosaltres i estem cada cop donant més importància al tema de la protecció de la pell, no? Especialment en els més petits. La pell té memòria i els efectes que normalment tenim durant la infància o l'adolescència per culpa del sol al final acaben repercutint en l'edat adulta, i per això hi estem molt a sobre amb el tema de la utilització de les cremes fotoprotectores.
Mm-hmm. Tot i això, el proper dia 16 tornareu a informar la població amb un estand informatiu. Explica'ns on serà i quina informació facilitareu.
Doncs el pròxim dia 16, el dijous, es muntarà una petita carpa a la plaça Pere IV, davant del mercat municipal. Estarem des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Hi haurà dos metges de família i una infermera també, i facilitarem a tot aquell que hi estigui interessat doncs consells sobre el tema de la fotoprotecció, quin és el fotoprotector que més els hi convé segons el tipus de pell, portarem un aparell també per analitzar aquest tema, i doncs informar sobretot de l'ampli ventall de productes que n'hi ha en quant a textures, en quant a nivells de fotoprotecció, i especialment intentar conscienciar sobre la protecció dels més petits.
Enguany, amb quina col·laboració compteu pel que fa a empreses externes?
Doncs aquest any hem d'agrair sobretot als laboratoris Avent amb el tema de la fotoprotecció, i en el grup CERS a través d'Aigua de Beri, que ens han facilitat les ampolles que cada any repartim en els punts més importants del municipi, com farmàcies o dependències municipals.
Fareu algun tipus de packs com altres anys heu fet?
Sí, aquest any també repartiran les aigües juntament amb crema fotoprotectora, i repartirem també ventalls perquè la gent es pugui ventar, amb tot de consells sobre aquests dos àmbits, la hidratació i la fotoprotecció.
Molt bé, doncs com dèiem, tot i que avui no fa molta calor ni molt de sol, és bo prevenir i parlar d'aquests temes per estar preparats, perquè segurament en pocs dies sí que caldrà fer això que dieu de plantar cara a la calor. Tamara Navarro, tècnica de Salut Pública, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
I continuem amb més notícies. Aquest passat dimarts, la coordinadora per la sanitat pública i de qualitat va oferir una xerrada al Centre Cultural al voltant de les actuals retallades en aquest sector. L'acte va ser promogut pel moviment del 15M a Ripollet, ja que és un dels temes més reivindicats.
Així, diversos membres de la coordinadora van tractar diversos temes. Els detallava una de les seves membres, Imma Prat.
Una explicació primer de lo que era salut i com les condicions de vida de cada un de nosaltres doncs també repercuteix en la salut. es va parlar de les retallades que hi ha en aquest moment. També vam tenir la sort de comptar amb una persona que treballa al Taulí i ens va poder fer una radiografia molt ben feta de com està repercutint en el Taulí, i després es va elaborar una mica de propostes de cara, doncs, a reivindicar en concret aquí Ripollet.
La xerrada va tenir força participació i l'auditori va poder realitzar preguntes i plantejar dubtes. Des de la Coordinadora per la Sanitat Pública i de Qualitat ja s'estan preparant diversos actes i accions per continuar amb les seves reivindicacions.
S'està molt en contacte amb tota la gent de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la gent del Taulí, aquí s'ha anat afegint gent i s'està preparant alguna activitat per fer conjunta a Sabadell o així per reivindicar l'hospital i no a les retallades, bàsicament. O sigui que en aquest moment que les retallades es solucionin, però sense afavorir els interessos de la privada, que és una mica el que es preveu que passarà.
Aquesta ha estat una de les xerrades que la Plataforma per la Sanitat està duent a terme a les diferents acampades del moviment 15M que hi ha a la comarca. El passat 3 de juny, el Jardí de la Casa Natura va acollir la celebració del Dia Internacional del Medi Ambient, que tancava els actes de l'agenda de primavera 2011. La celebració va consistir en una gran festa, on el centre d'interès va ser el riu Ripoll. Al voltant d'aquest tema es van proposar diferents activitats que es van poder gaudir en família, amb nens i nenes de totes les edats. En total van assistir més de 150 persones. Les activitats realitzades van ser un taller de peixos amb materials de reciclatge, decoració de còdols del riu, elaboració de depuradores portàtils amb ampolles d'aigua usades, dibuix de desitjos pel futur del riu Ripoll i una visita a la bassa de la Casa Natura. A més, l'entitat local Faumet va col·laborar amb un taller de construcció de menjadores d'ocells. També va organitzar una sessió d'anellament d'ocells que va ser possible gràcies a la col·laboració de la família Ginesta, que va donar el permís necessari per poder anellar alguns exemplars ubicats a la masia de Can Grasses. Finalment, una altra activitat que va tenir gran èxit va ser la presentació del projecte de cria de 3 exemplars de xoriguer que Faumet porta a terme a les instal·lacions de la Casa Natura. La regidoria de Medi Ambient ha fet una valoració molt positiva de la festa, sobretot per la gran assistència de públic. Aquestes activitats serveixen per sensibilitzar i educar en el coneixement de l'entorn més natural de la ciutat, sovint desconegut i poc apreciat. Amb aquest treball, els ciutadans i ciutadanes estableixen lligams amb el seu medi que afavoreixen les actituds de respecte.
El passat 4 de juny es va iniciar l'horari d'estiu de la Rambla de Sant Jordi des del carrer de Pedró fins al carrer de la Mercè. Així, la Rambla de Vianants restarà tancada als vehicles des de les 5 de la tarda del dissabte fins la mitjanit del diumenge a dilluns.
L'objectiu és guanyar un espai on potenciar la convivència ciutadana i millorar la qualitat de vida de Ripollet. L'espai s'habilita per al passeig i l'esbarjo i és per això que cal evitar les activitats que, desenvolupades sense prudència, poden ocasionar molèsties als veïns i vianants, com poden ser bicicletes o jocs de pilota. També està prohibit expressament circular en vehicles i estacionar-los durant els horaris assenyalats. Com a conseqüència d'aquesta mesura, l'itinerari de la línia d'autobusos i les parades corresponents es traslladen a la Rambla de Sant Andreu, tant d'anada com de tornada de Barcelona.
El 91.3 Info.
Recentment a Ripollet ha nascut una associació sense ànim de lucre creada, com diuen, amb il·lusió, per tal de donar suport a les persones discapacitades físiques i sensorials de Ripollet i a les seves famílies. Es tracta de Pedir, amb seu al carrer de Maragall, i que busca socis per tal d'aconseguir els seus objectius. Per parlar d'aquesta entitat avui ens acompanyen Maria José Corrales, Carmen Albalate i Juan Aparicio, membres de la Junta de Pedir. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Parlem-nos una mica d'aquesta associació de Pedir. Quins són els vostres objectius més o menys generals?
Mira, nosaltres el que volem és que fem aquí a Ripollet que comencen a fer un esplai, val? I que els nens se puguin integrar a nens de qualsevol... que no se discrimine a les persones quan estan discapacitades. Uh-huh. Queremos que s'integren, pues que empiecen a compartir, pues tanto hacer informàtica, hacer la careta, sobretot el que queremos és que s'integren al poble.
En aquests moments penseu que hi ha problemes d'integració d'aquest col·lectiu?
Sí, hay un problema bastante grande porque los niños, digamos, no hay sitio, digamos, para un esplai para niños con problemas. Está creado todo como para niños que están bien. O tienen un grado, que tienen un grado bastante bueno y que sí que lo pueden acoplar. Pero, por ejemplo, mi hijo no podía tener un esplai aquí. Entonces hay que crear como un esplai para que todos estos niños tengan cabida.
O sigui, la idea no és que els nens s'integrin a les activitats que ja es fan,
també,
sinó crear-ne de noves, o no?
Sí, todo un poco.
No, también queremos sobre todo que se integren, que compartan, para poder hacer cualquier extraescolar. Que, a ver, lo que nosotros pedimos es los derechos de los niños, que puedan hacerse, se integren y puedan hacer cualquier tipo de extraescolar, como todos los niños normal y corriente.
Parleu tota l'estona de nens.
Sí.
Bueno, pero vamos, porque vamos a empezar con los niños, porque a ver, empezar con todos a la vez sería muy fuerte, pero vamos, está creado tanto para niños como para gente jóvenes. Mayor, como para jóvenes.
Perquè qui ha promogut la creació de PADIR, en principi sou pares i mares de nens amb aquest tipus de discapacitats. De quines discapacitats parlem?
De totes.
Ay, de totes.
Sí. Ahora mismo se basa en todas las capacidades, lo que pasa que cada niño nuestro pues tiene una diferente.
Pero tanto se coge psíquica como física como sensorial.
Uh-huh. ¿Qué es el que necesita para atender a aquests nens?
Muchos voluntarios.
Exacto. De primero, lo que necesitamos es para poder empezar, que queremos empezar entre septiembre y octubre, para hacer como ya un extraescolar. Lo que más necesitamos es la gente que se colabore con nosotros.
Que se concienten.
Y sobre todo, voluntarios. Porque de momento estamos empezando y no podemos hacer ningún contrato.
A ver, tú cuenta que un colaborador, bueno, un coordinador, digamos, hace falta cada mes. Sí. Y eso hay que pagarlo todos los meses. Entonces, claro, sin eso, y claro, dinero no hay ahora mismo.
No.
Entonces hace falta que la gente pues colabore para poder pagar, aunque solo sea el coordinador, que es con lo que vamos a empezar.
Sobre todo, colaboradores, por favor, que necesitamos colaboradores en nuestra asociación. Y sobre todo, que la gente se apunte como voluntario para poder empezar.
Què requereix per ser voluntari, per ser col·laborador de l'entitat? Que ha de tenir algunes característiques?
No. Que sobre todo que se conciencie que son niños especiales y sobre todo pues que le guste.
Que le guste ese mundo.
Y tenga mucha paciencia. Sobre todo.
Sensibilitat, no?
Sí,
s'ha de demanar
mucho,
també.
Exacto.
Sí. Però aquestes persones que siguin col·laboradores poden ser de qualsevol edat, relacionades o no.
Sí. A ver, siempre a partir de personas 18. Mayores, a partir de los 18
Exacto.
años, ¿no? Que si no puede un niño de 15 años venir a decir, por ejemplo, a mi hijo...
Però una persona gran que tingui temps lliure, per
Exacto.
exemple,
sí,
que digui...
Sí.
Pues,
me gusta ese mundo de los niños, yo puedo estar con ellos, yo quiero ayudar y, oye, cualquier persona es bienvenida.
Y sin esto, pues no podemos empezar.
¿Y desde cuándo fa que treballeu?
Pues llevamos casi un año, sí. Lo que pasa que hasta que no se hacen todos los papeleos de estatutos, no los bueno, nos hemos tardado pues ahora en marzo.
Sí, ha sido vamos despacito, ya... pero bueno, vamos ahí.
Quien, a banda de l'activitat d'esplai de la que heu comentat, que voleu endegar doncs, amb l'inici una mica del curs, vosaltres teniu pensat de fer activitats durant l'any obertes a la població, com una entitat més, diguem-ne...
Sí, sí, hombre, queremos hacer lo que son lo de los splice, por ejemplo, los sábados. También pues quisiéramos hacer pues lo del pabellón, pues lo que es natación, gimnasia, también hemos hablado con el pabellón que nos llamaron, ¿vale? Para poder ellos también pues colaborar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces los niños pues que puedan también tener días, igual que los otros niños cuando salen del colegio van a hacer cosas extraescolares, intentar que la asociación cree cosas también, espacios para ellos para hacer cosas también extraescolares.
Sí. Algo de informática, estamos interesados, sí. Sería compartido.
Musicoterapia, que es lo que
también.
Vamos a empezar a hacer.
Musicoterapia.
Es lo primero.
El cafetí, por ejemplo, tenemos planeado pues ha compartido, la careta de teatro también, cosas así, vamos empezando.
¿Y cómo os han rebut tots aquests col·lectius a l'hora de demanar col·laboració i una mica doncs, aquesta ajuda per endegar activitats?
Hombre, lo que es en parte del ayuntamiento, la verdad que nos han ayudado. A ver, económicamente pues es muy duro porque no hay dinero, entonces en ese aspecto nos va a costar más, pero nos han ayudado en el aspecto de que nos van a ayudar en lo que son lo de los eventos con el pabellón, que a lo mejor nos pueden ceder el pabellón, nos pueden ceder a hacer algunas cosas, a hacer eventos, a crear eventos.
Colegios compartidos, por ejemplo, para hacer los sábados. Sería por hacer un colegio que estuviera adaptado con niños que hicieron, por ejemplo, deporte en una parte y nosotros en otra parte. ¿Que queremos ver baloncesto? Pues iríamos a ver baloncesto. Todas siempre cosas compartidas y que se puedan integrar.
Parlàveu de la necessitat de, perdó, de sensibilitzar la població en aquest aspecte.
Sí.
Com ho penseu aconseguir això?
Pues haciendo, como estamos haciendo ahora, una de esto para que nos vayan conociendo, haciendo eventos, que la gente vaya viendo, pues que hay, por ejemplo, ahora que pues queremos hacer pues un de baloncesto con niños con discapacidad,
sí.
¿no? Y que la gente pues que vaya viendo todos los deportes que pueden haber con niños con discapacidad y que la gente se vaya concienciando que también en el pueblo hay niños de esa clase.
Sí.
¿Vale? Y que no porque son niños discapacitados tienen que estar a un lado, no, pueden hacer actividades como otros niños. cada uno con su grado y su nivel, pero también pueden hacerlo.
De momento, este domingo, la coral de aquí de Ripollet no van a ayudar, no van a poner un evento y vamos a poner un stand con toda la propaganda que tenemos y una urna para que la gente pueda colaborar. Luego también el Colegio de los Hermanos va a hacer un día como un día de internacional y un teatro, y también van a colaborar, todo lo que recaude nos lo darán.
Mm-hmm. Recordem que aquest diumenge, no?, la Coral del Vallès.
Exactament.
Que fa una mena de concert de fi de curs i posareu un estant informatiu.
Sí, a dintre.
Esteu fent aquesta campanya de captació de socis. Jo, per exemple, vaig recollir a la farmàcia aquest paper informatiu vostre. Sí. Un paper on també comenteu que fareu orientació, ajuda a les famílies.
Exacte.
Aquesta tasca imagino que també requereix gent, no?
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros como padres que tenemos niños discapacitados, pues lo que podemos es ayudar a padres que no saben dónde ir, dónde pedir ayuda, y sobre todo para poder hacer charla, que venga un psiquiatra, un psicólogo, poder desahogarnos, hacer una vez al mes reunirnos los padres y cada uno contar sus cosas, sobre todo.
Sí,
concienciar a la gente.
Porque entre nosotros nos entendemos mejor. A ver, sí. Yo sé que la gente que no tiene niños con discapacidad o una persona con discapacidad, por mucho que se lo expliques a esas personas, a ver, te quieren entender, pero nunca llegan a esa magnitud. Entonces, entre nosotros siempre es mucho más fácil poder uh-huh. explicarnos y podernos ayudar.
Penseu que d'alguna manera també han de canviar una mica el xip algunes de les famílies que tenen aquests nens amb discapacitat, que es tanquen? Y no,
sí, yo creo que sí.
Hay mucha gente que se cierra en ese aspecto, que no asimilan que su hijo tiene una discapacidad, y tampoco es nada malo, quiere decir que no es nada malo, es algo muy bonito, porque cuando lo vas viviendo te vas, que no te aportan lo que otros niños, pero te aportan también algo que también te gusta. Entonces es da pena, ¿no?, que esos padres pues que no lo quieran asimilarlo, ¿no? Pero bueno, con esta situación queremos que estas personas, pues que vengan, que vean que hay otros padres, que vean que, bueno, que se pueden también ver el lado positivo de las cosas.
Poder orientar a padres, que yo creo que falta mucho esto.
Y ver que los niños estos, o sea, no son un problema, simplemente que hay que tirar para adelante con ellos. Y que, bueno, no se puede quedar uno estancado y decir, hostia, tengo un problema con mi niño. No, eso tiene
puede hacer otras cosas también.
Exacto.
Clar, a més imagino que és bo que no es relacionin només entre ells, sinó amb altres tipus de nens d'altres edats.
Y que los niños esos, digamos, pues que vean que estos niños con problemas, pues bueno, que no los vean como
bichos raros,
¿no? Que los vean, pues como, bueno, que tienes una discapacidad, pero que también se puede jugar con ellos.
Sí, yo creo que
también
sí.
También se puede jugar. Igual que sus hermanos juegan con ellos, pues los niños de la calle también.
Concienciar a los niños, que a veces también los niños a veces son crueles.
Los niños se acercan y te lo quedan mirando como diciendo, hostia, ¿qué le pasa? No le pasa nada, es un nene con problemas, pero es un nene.
O hacer, más adelante también hemos pensado poder ir a los colegios a hacer una charla. Para que los niños, pues, se conciencien también.
Uh-huh. En aquesta tasca, no només amb les famílies, sinó que imagino que també hi ha altres temes que per a vosaltres són prioritaris, com per exemple és el cas de les barreres arquitectòniques amb les persones amb discapacitats físiques, sobretot. Hi ha molt a fer a Ripollet, vosaltres que patiu, entre cometes, cada dia.
A ver, está muy bien Ripollet ahora, porque ha cambiado bastante con lo de las aceras, que antes teníamos un problema muy grande con las aceras. En ese aspecto, pues la verdad que se ha ido bastante bien, se ha mejorado bastante. Pero bueno, aún faltan algunas cositas que también hay que cambiar. Hay algunas
porque para otras personas que van andando por aceras se encuentran con un poste de la luz, no significa nada, pero para uno que venimos con el carro, si te tienes que bajar, que hay un coche aparcado, o tiras para atrás 3 metros para bajar por el paso de cebra para cambiarte de acera, o
que no se aparquen donde están las bajadas de los carros, que ahí aparca muchísima gente. A ver, se tienen que concienciar más bien el pueblo,
sí.
¿Vale? Porque hacen cosas muchas veces que a nosotros, que a ellos no les dan importancia porque no le ven el problema, pero para nosotros pues sí, porque por ejemplo cuando vas a bajar con el carro por las bajadas, ¿no?, te encuentras que ahí te ha aparcado un coche. A ver, a él dirá, pues tampoco es para tanto. Pero cuando estás encuentras uno y te encuentras otro, a ver, para nosotros sí que lo es. Y para cualquier, y yo por lo menos llevo el carro y lo puedo bajar por otro lado. Pero quien va en una silla de ruedas no le es tan fácil, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas es que el pueblo el que se tiene que ir concienciando.
Sí, igual que en los parques. En los parques yo lo que encuentro que sí, hay de todo para niños. Pero y para los niños, por ejemplo, mi hijo le dan convulsiones, yo no lo puedo montar en un columpio.
Porque no tiene para agarrarle, por ejemplo, ¿no?
No hay columpios adaptados, pues decimos, bueno, sabemos que a lo mejor no van a venir 200 niños, pero
algunos juguetitos para estos niños pues tampoco vendría.
Hacer un parque adaptado,
exactamente. Mm-hmm.
Teniu una gran tasca de civisme i sensibilització pel davant, però heu començat a treballar, com dèieu, fa més d'un any. Ara necessiteu socis i col·laboradors. Què ha de fer la persona que vulgui col·laborar amb vosaltres?
llamaron a los teléfonos que están aquí.
Agafem els papers ràpidament.
Mira, sí. Yo quiero que todo el mundo se haga socio. No tiene que ser discapacitado no, de ninguna persona. Contra más socios se haga, más cosas se pueden hacer, sobre todo para los niños.
Me estem parlant d'una quota anual.
Sí, 10 euros al año.
Es que
por persona.
Es que es algo simbólico. Es que ahora mismo estamos haciendo algo simbólico, porque también entendemos que hay mucha gente que está en crisis, mucha gente que está parada. Tú cuenta que son 10 euros por persona. Si se quiere juntar dos, ya serían 20 euros. A lo mejor ese mes, esa persona, 20 euros, a lo mejor le es un dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, le hemos puesto una cuota ahora básica. Pero pues, por lo menos
podemos decir que nosotros ahora, a partir de la semana pasada, estaremos los jueves en la Casa Cultural para que toda la gente que quiera informarse, que puede venir.
De 6 a 7.
Y luego, bueno, os daremos los teléfonos de toda la persona que quiera ayudarnos y que quiera apuntarse a la asociación.
Y sobre todo concienciar a los comercios y a toda esta gente. Que bueno, que no tengamos que ir detrás, que saben dónde estamos, pues que nos gustaría que nos llamaran. Y aunque tengamos que ir nosotros, ¿vale? Pues que nos llamaran. Mira, que yo quiero colaborar. Eso sería bonito, ¿no? Que no tener que estar solo suplicando y suplicando, ¿vale? Que nos llamaran.
Que se conciencien, porque aunque parezca difícil, la cosa no pinta. O sea, le cuesta a la gente decir, hostia, es que tengo que dar 10 euros, pero bueno, es una ayuda, hoy no te toca, pero mañana no lo sabes.
10 euros a l'any, que doncs, com vosaltres deu, és una quota simbòlica podríem dir. Sí. Doncs esperem que tingueu moltíssima sort, continuarem parlant. Moltes gràcies a tots tres, a Maria José Corrales, Carmen Albalater i Juan Aparicio per la vostra presència. ¿Volies dir alguna cosa més?
Sí, quiero dar el teléfono para toda la gente que nos está escuchando y quieran ayudarnos. Mira, el teléfono de la secretaria es 606-79-10-94 y el de la tesorera es 606-573-889. Preguntar por María José o por Mónica.
Igualment, jo crec que el més pràctic és adreçar-los al Centre Cultural els dijous de 6 a 7 de la tarda. Ja ho saben, que poden contactar amb APADIR. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge els alumnes de l'Escola de Música de Ripollet oferiran al Teatre Auditori el seu concert de fi de curs, el segon que realitzen enguany. Les actuacions estan inspirades a les músiques del món al segle XX i es faran en petits grups instrumentals.
Actuaran alumnes de totes les edats, des dels més petits fins als adults. Els alumnes de llenguatge musical oferiran un popurri de cançons actuals i també hi actuarà el cor de cambra infantil i el d'adults. A banda de les entrades facilitades a pares i acompanyants dels alumnes, les que restin es podran adquirir el mateix diumenge de 12 a 1 del migdia a la guixeta del teatre. En aquest concert, l'Escola de Música de Ripollet vol col·laborar amb l'entitat APADIR de recent creació al municipi. Membres de l'associació instal·laran un estand al vestíbul del teatre per tal de facilitar informació i recaptar donatius voluntaris. L'Escola de Música de Ripollet recorda que està obert el període de matriculació per al proper curs.
El Centre Parroquial acull aquest cap de setmana la representació de l'obra Sota del Mar, una versió molt especial de la Sirenita a càrrec del grup infantil d'Amics del Teatre. Sota del Mar és la història d'una sirena anomenada Èlia, les seves germanes i els seus amiguets marins. Ha estat dirigida per Iris Alarcón i Víctor Garibaldi, i precisament contem a l'altra banda del telèfon amb un d'ells. Víctor Garibaldi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'una obra farcida de personatges coneguts, especialment pels més petits. Quina és l'adaptació que heu fet?
Doncs aquest cas, com que no disposàvem de príncep perquè el grup infantil està format per 15 nenes i tot és gènere femení, doncs hem volgut fer una mica d'adaptació i donar-li un aire més de créixer de la sirena, de la petita sirena, i de desenvolupar-se, de conèixer nous mons, i per això el que vol és convertir-se en una nena, tenir la possibilitat de veure altres entorns, amb un grup de nenes que coneix. I d'aquí, bé, el fil argumental és el mateix, però va encaminat per aquí. En lloc d'enamorar-se d'un príncep, doncs el que vol és créixer i ser una nena.
Us ho hem posat una mica difícil, no? El fet de no tenir nens, això també limita una mica, potser.
La veritat és que a l'hora de triar obres, clar, sempre ho tens en compte, però no ens ha sigut massa complicat, perquè amb les nenes, quan et surten projectes d'animals o de personatges molt, molt inventats, tens molt joc, tens molt marge. i ella està adaptant molt bé de seguida, no, no posen cap pega en que un hagi de ser el rei tritó, doncs bueno, doncs és el rei tritó i ja està.
Parlem de 15 nenes, de quines edats?
Aquest any tenen entre 7 i 9 anys.
És difícil dirigir nens d'aquesta edat?
Doncs la veritat és que molt menys del que molts es pensen, inclús els pares, que moltes vegades se'n fan creus de que puguem estar tanta estona amb 15 nenes durant una hora i mitja amb elles i que elles ens aguantin a nosaltres i nosaltres amb elles. Però ho posen molt fàcil, la veritat és que és un goig, és molt divertit.
Des de quan funciona el grup infantil d'Amics del Teatre?
Doncs tot i ser un projecte que ja porta molts anys enrere, la veritat és que fins que no hi ha algú dins del grup que es veu amb cor aquell any de portar-lo, doncs no sorgeix. L'etapa actual, la que estem formant, la que hem iniciat l'Iris i jo, però és el segon any, és la segona temporada. Vam començar el setembre, octubre del 2009, i aquesta, la temporada 2010-2011, és la que estem fent la segona obra.
Aquest cap de setmana fareu dues representacions, les dues a les 6 de la tarda, oi?
Exacte, tant dissabte 11 com diumenge 12, a les 6 de la tarda al centre parroquial de Ripollet.
I com van els nervis?
Doncs, home, a hores vista de l'assaig general, la veritat és que una mica tensos, però prou bé, perquè ja hem aconseguit fer ja més d'un passe sencer de l'obra, amb vestuaris, amb llums, amb el maquillatge, i la veritat és que surt molt bé i estem molt contents. Es tracta d'acabar de polir quatre cosetes i d'acabar-ho de tenir tot a punt, però déu-n'hi-do, estem molt satisfets, la veritat, de com està sortint.
Clar, hem de dir que una obra de teatre porta, com tu deies ara, doncs el tema de vestits, maquillatge, etc., porta molta feina. Quanta gent s'hi volca en aquest tipus d'obres?
Doncs la veritat és que, així com l'Iris i jo estem al capdavant i durant els assajos som nosaltres dos els que ho portem, quan s'acosten les dates de la representació no diria que el grup sencer s'hi volca, però un percentatge força alt, i clar, evidentment sempre s'ha de destacar un parell o tres de figures, com per exemple la Marta Figueres, que s'ha encarregat de molta part del vestuari i ha aconseguit una feinada impagable, de gent com la Carlota Bertoz, que s'ha volcat també molt cap al final a nivell d'apuntar, de ser-hi present, alguna de les mares d'alguna de les actrius que també està dins del grup, com la Laia Vilardell, que també ens ha anat donant un cop de mà, el Marc Donell, que s'encarrega molt del tema de les llums, de la part tècnica. Vull dir que aquests són potser parts que potser es veuen més, però moltes altres persones de dins del grup, podríem parlar de 10 o 12 més, si ajunten, si afegeixen.
Una mica aquesta representació és, podríem dir, un fi de curs, no?, de tot el que heu estat assajant i ensenyant-li doncs, a les actrius, alumnes, no?, durant aquesta etapa.
Doncs, d'entrada sí que és com ve a ser, com allò, el recull de tot el que hem estat fent. Però, clar, nosaltres que estem mamant teatre infantil des de fa tant de temps, i teatre d'adults, teatre amateur, la veritat és que ens plantegem sempre els projectes d'obra de teatre doncs, de la mateixa manera. I el projecte de l'obra de teatre infantil doncs, ho fem coincidir amb aquestes dates, que comença a principis de curs i s'acaba a finals de curs, però en realitat segueix un mateix procés que qualsevol obra de teatre dels grans, com si diguéssim. Comença amb una posada en escena inicial, amb la tria del projecte, amb el repartiment de papers, amb assajos, i s'acaba amb el dia de l'obra. Ho fem coincidir així perquè per tothom és més còmode, però intentem defugir una miqueta del que és un final de curs, perquè en realitat no ens agrada veure-ho així.
Clar.
Ens agrada més veure com que, bueno, ens hem estat
és
preparant.
És un projecte.
Durant... Sí, és un projecte Clar. Teatral i que ha durat doncs 9-10 mesos, així com potser els de grans van durant 4, no? Però ve a ser el mateix.
Molt bé, doncs un projecte d'actrius de 15 nenes, ni més ni menys, que podrem veure aquest cap de setmana. Hem de recordar que les entrades es poden comprar anticipadament a Bolsos Sisa i una hora abans de l'inici de l'obra, la taquilla del centre parroquial. No sé si tu en saps si en queden entrades encara.
doncs ens han dit que encara en queden, però em sembla com que de la meitat de la platea cap a dalt, que de la meitat cap a baix ja està bastant
agafat. Està tot ple, no?
Bueno, o sigui que s'ha de començar a espavilar la gent, perquè si no...
Ja ho saben, encara tenen una petita oportunitat per veure aquest Sota del Mar al cap de setmana al centre parroquial. Víctor Garibaldi, un dels directors d'aquesta obra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
I seguim parlant de teatre. La propera setmana els grups infantils i juvenil de la Careta Teatre oferiran al Teatre Auditori la representació de tres obres en les que han estat treballant durant aquest curs. Dimecres dia 15 serà el torn dels més petits, Mims i Arlequins, amb conegudes obres infantils. El dia següent hi actuarà el grup juvenil de trobadors amb una obra de creació pròpia en clau d'humor.
Com dèiem, el dia 15 de juny el grup Mims, composat per nens i nenes de 4 a 8 anys, interpretaran El rei Lleó, una obra basada en la pel·lícula del mateix nom. D'altra banda, el grup Arlequins, composat per nens i nenes de 8 a 12 anys, oferiran a partir de 7:45 Peter Pan, basada en el conte de l'escriptor escocès James Matthew Barry. Dijous 16 de juny, el grup Trobadors, format per nens i nenes de 10 a 13 anys, presenten una obra de creació pròpia, Supermercados K.O., en la que parodien les diferents situacions en què ens podem trobar en un supermercat, portant-les a extrems sorprenents i plens d'humor. Les representacions començaran a 7:45 i el preu de les entrades és de 3 euros i es poden adquirir a la mateixa taquilla del teatre el dia de l'espectacle.
Aquesta setmana els alumnes dels diversos tallers que es donen a terme durant tot l'any al Centre Cultural han inaugurat les exposicions que recullen els seus treballs. El dimarts va ser el torn de la mostra Fet a mida del taller de tall i confecció i el dimecres de camí una selecció de treballs del taller d'art.
En el taller de tall i confecció que han cooptat amb 13 alumnes s'han practicat diverses tècniques de patronatge i costura. A la mostra Fet a mida els visitants poden gaudir de diverses peces des de vestits fins a faldilles o camises, moltes de les quals han estat confeccionades a mà. Per una altra banda, camí mostra una selecció dels treballs que han realitzat els alumnes del taller d'art del Centre Cultural. En aquests es reflecteixen imatges de camís, senders, construccions o rius, entre d'altres. Camí romandrà a la sala d'art fins al proper 20 de juny i Fet a mida ho farà a la sala 1 fins al dia 12.
Ahir dijous es va dur a terme la festa de cloenda dels cursos de català per adults, autoaprenentatge i del programa de voluntariat per la llengua. Els alumnes van rebre de la mà de la regidoria d'Educació Maria del Mar Viera un diploma que acredita la seva participació als diversos cursos.
A l'acte es van dur a terme diverses actuacions com la interpretació de cançons i balls de country, Bollywood i sardanes. Va ser la mateixa regidora la que va manifestar la importància d'aquest reconeixement cap als alumnes.
Un reconeixement a tots els que heu format part d'aquests cursos, d'acord? Crec que és important que us veieu reconeguts perquè el que feu té molta importància i a més ens apropem a un vincle que tots tenim, que és la llengua, en aquest cas la llengua catalana.
A més, també es va lliurar un receptari en el qual hi ha un recull de receptes de diversos països i orígens que han aportat els alumnes dels cursos.
Els alumnes del taller de poesia de l'Associació Cultural i d'Educació de Persones Adultes Jaume Tosset van realitzar un recital de poesia en homenatge al poeta Joan Maragall. A l'acte que es va celebrar aquest dimecres es va fer un repàs a la vida del periodista i es van llegir alguns dels seus poemes i articles.
Aquesta lloança es va realitzar amb motiu del 150è aniversari del naixement de Maragall i del centenari de la seva mort. Entre les peces recitades, el públic va poder gaudir de poesies amoroses, de paisatges i costums, de temàtica social i cants de guerra, entre d'altres. A més, la Societat Coral del Vallès també va interpretar tres cançons del poeta català.
El passat dissabte, l'entitat local Acció Fotogràfica va realitzar la tercera sortida fotogràfica popular nocturna, una iniciativa inèdita a Ripollet. A la trobada van participar més de 40 fotògrafs ripolletens que van experimentar la presa d'imatges de nit amb la dificultat que això suposa per la falta de llum.
Des de l'entitat s'ha fet una valoració molt positiva d'aquesta activitat. El material aconseguit servirà per fer una exposició col·lectiva en un espai encara per determinar. Recordem que Acció Fotogràfica va aconseguir fa unes setmanes una històrica fita en quedar en tercera posició de la classificació general de clubs de la segona lliga catalana de fotografia i medalla de bronze en la Federació Catalana de Fotografia. L'associació competia amb 41 entitats més i van ser 18 els socis federats participant durant tota la temporada. En categoria individual, l'entitat ripolletenca també va obtenir bons resultats, ja que 3 dels seus socis es van situar entre els 20 primers classificats.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Els alumnes dels cursos de guitarra del Centre Cultural oferiran aquesta tarda un concert com a demostració dels coneixements apresos. L'acte és obert a tothom i tindrà lloc al mateix Centre Cultural a partir de les 7 de la tarda. Aquesta activitat s'emmarca en el seguit d'exposicions i actuacions que estan realitzant durant el mes de juny els alumnes dels diversos cursos i tallers organitzats pel Patronat Municipal de Cultura.
En el marc del programa Gent Activa, organitzat per la Regidoria de Serveis Socials, el Centre Cultural acollirà aquesta tarda la projecció de la pel·lícula Cerezos en Flor, de l'alemanya Doris Dorri. El film tracta d'un home que pateix una malaltia terminal i decideix realitzar amb la seva dona un viatge a Berlín per visitar els seus fills i nets. De sobte, la dona es mor i el protagonista comença a descobrir coses sobre ella i comença a veure-la amb una mirada nova. L'acte és obert a tothom i s'iniciarà a les 6 de la tarda.
Demà dissabte, en el marc de l'activitat Trobades amb l'Art del Patronat Municipal de Cultura, es realitzarà una visita al Castell Gala Dalí de Púbol i a les ruïnes d'Empúries amb dinar a l'Escala. El preu de l'activitat és de 15 euros. Per a inscripcions i més informació poden dirigir-se al Centre Cultural.
El grup de dones per la igualtat amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura ha programat pel proper dimarts 14 de juny la projecció mensual que l'entitat realitza al Centre Cultural. En aquesta ocasió, la pel·lícula que es podrà veure és Pa Negre, el film d'Agustí Villaronga, guanyador de 9 Premis Goya. L'acte, com sempre, és gratuït i començarà a partir de les 7 de la tarda.
Dijous 16 de juny, l'escriptora Sílvia Alcántara, autora de la novel·la Olor de Colònia, visitarà Ripollet per tal de participar a la sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal. L'acte consistirà en una tertúlia literària sobre aquesta obra moderada per Fanny Arambilet i amb la participació de l'autora. Serà a partir de les 7 de la tarda.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Bueno, més aviat de parlar d'aquest cap de setmana, parlarem una mica del que ha estat d'ací la temporada, començant parlant dels campions d'aquesta temporada.
Doncs mira, el Club de Futbol Ripollet com a campió de la categoria preferent, pujant a la primera catrana amb una temporada que els 5 primers equips per l'estructuració de la federació adquirien ja la nova categoria. L'Escola Futbol Base de Ripollet per pujar a la zona territorial com a campions en el segon any de la seva participació. El segon equip del Futbol Sala de Ripollet, l'equip B, que a una jornada del final es va proclamar campió de la territorial preferent. L'equip de Lliga Nacional del Tenis Sala de Ripollet Verdolai, que per segon any consecutiu ha renunciat a pujar a la divisió d'honor com a campió de la Lliga Nacional. I finalment els dos equips del Club Boxa de Ripollet amb dos títols de Catalunya i el d'equip de Zona Combate amb 4 títols.
I no hem de parlar només d'aquells que pugen o guanyen títols, sinó que també n'hi ha d'altres equips que han fet un bon campionat.
El Club Hockey Ripollet, que va començar molt bé, però que al final de la primera volta va tenir problemes a la porteria, lesions i expulsions, han estat la causa de no pujar a la primera catrana, tot i fent una segona volta que han quedat sisers. El primer equip del Futbol Sala Can Clos, que ha quedat cinquè a la Lliga de Divisió d'Ona Catalana, mantenint la categoria. El Club Tenis Ripollet, per al bon campionat de l'equip de la segona divisió per jugadors de més de 18 anys, quedant segons, i per l'equip de més de 40 anys de la primera divisió, com a campions i que també campions de la Lliga i de la Copa.
I com sempre hem de parlar també dels que perden, en aquest cas, la categoria.
Doncs el primer equip del Futbol Sala Ripollet, que ha estat dues temporades salvant-se quasi al final i que aquest any era molt difícil que la mantingués. Finalment ha perdut la categoria. És una llàstima també per la segona temporada consecutiva. El Club Bàsquet Ripollet perdi la categoria. Una perquè la van vendre per un equip de la costa i aquesta per quedar en l'últim lloc. La penya Portia Pagril, que va ser el campió de la tercera territorial l'any passat i que aquesta es tractava de mantenir a les últimes jornades, finalment l'ha perdut a aquesta segona territorial. Per acabar, la retirada de l'equip de l'Esdila ha fet que els directius s'apareixen per formar per la temporada 2011-2012 dos equips més de futbol de la tercera territorial, l'Associació Esportiva Sarrià i l'Associació Esportiva Can Mar Ripollet. Els altres esports han mantingut una temporada regular.
I per acabar, doncs, parlem del programa Infosport d'avui divendres.
Doncs avui no tindrem convidats, però sí tindrem una presentació de tots els equips perquè fem doncs, el repàs final de la temporada. O sigui, estaran tots els equips de Ribelles, estaran presents avui en el programa d'Infosport.
Ja ho saben, tot aquest resum esportiu de la temporada a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs avui les pluges encara ens acompanyaran durant tot el dia. Dissabte i diumenge es preveuen cels ennuvolats i de cara a dilluns sol i pujada de les temperatures.
I fins aquí l'info d'avui divendres 10 de juny de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i que us parla Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.